Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Avui ens despertem amb un grau al Carràs, 3 graus a Olot i 11 a Vallirana, i ens despertem amb preocupació a Mèxic, que afronta moments com molt complicats per l'escalada de violència de les últimes hores arran de l'assassinat d'un dels capos de la droga més buscats, el Menchor. En diversos estats hi ha hagut incendis, saquejos, talls de carreteres o disturbis. Anem cap a Guadalajara, d'on era el líder del càrtel de Nueva Generación. El podem saludar, és el Manel Cotero. Manel, bon dia.
Bon dia a tothom.
El Manel és nascut allà, professor de català. Aquí són les 11 de la nit, tinc entès ara, Manel.
Sí, exactament.
I quina és la situació ara mateix?
Doncs res, que ahir de bon matí va haver-hi un enfrontament entre el govern mexicà i el càrtel Jalisco Nueva Generación, i com vas dir, van assassinar al Mencho, a Nemesio Ceguera, que era el capo d'aquest cartel. I res, que en represària els seus homes van cremar cotxes i els van col·locar a mena d'obstacles a diverses avingudes i carreteres de moltes ciutats i pobles mexicans. També va haver-hi nombrosos tirotejos contra la policia i contra la població civil. A més, durant tot el dia, aquests delinqüents van incendiar molts altres de cotxes i comerços a diverses ciutats. Van paralitzar el transport públic, el comerç i el ritme de la població en general. Tothom s'ha quedat a la seva casa esperant notícies, enviant missatges a familiars, amics, a veure si tot ha estat bé.
Mm. I en el vostre cas, què heu fet? És a dir, en el moment que ha començat a passar tot això, quina ha sigut la indicació de l'administració dels governs?
Doncs deixar tot el que estaven fent i tornar a casa fins que la cosa s'alleugerés, no? Molts ja estaven començant a treballar i tal, aleshores era tancar i tornar a casa tan aviat com siga possible, perquè després començaven a haver notícies de tirotejos, de crits, de confusió i tot això, no?
Perquè el capo de la droga més buscat, el Menchor, com era? Era una persona coneguda? Era popular?
Prou i tot. Era conegut perquè ningú no se li interposava, perquè tenia dins de la seva nòmina nombrosos polítics, policies, caps de la policia, de l'exèrcit. Aleshores, sí, era un poder fàctic tant a Guadalajara com a la nostra zona i en general a tot Mèxic.
Mm. Doncs Manel, gràcies per acompanyar-nos. Espero que les properes hores siguin més tranquil·les. Una abraçada.
Moltes gràcies, adéu.
Bona nit, que vagi bé. És el Manel des de Guadalajara a Mèxic, un governador, el de l'estat de Jalisco, Pablo Lemus, que es dirigia així a la població fa una estona.
Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana. Por eso, desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el Código Rojo, mismo que continúa hasta este momento.
Hores crítiques, deia en aquest cas el governador de l'estat de Jalisco. El govern de Donald Trump també ha confirmat que la intel·ligència dels Estats Units ha ajudat en l'operació que ha acabat amb la mort del Menchor. La portaveu també ha afirmat que era un objectiu prioritari pel tràfic de fentanil, i avui analitzarem també les conseqüències que pot tenir tot plegat. Tindrem un ull posat a Mèxic, però també el protagonista del dia, que passarà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio.
Nosaltres defensem el Barça de que no caigui en mans de segons quines persones que...
Joan Laporta, avui en aquest programa, a partir de les 9, una entrevista que no pot ser més oportuna que mai pel que publica avui el periòdico, explica que un soci del Barça ha denunciat Joan Laporta i part de la seva directiva a l'Audiència Nacional. La denúncia és per blanqueig de capitals i cobrament de comissions indegudes, i l'escrit, registrat divendres a última hora, detalla un suposat entramat de societats a Espanya, Xipre, Dubai, Croàcia i Estònia, que funcionaven com a estructura de cobraments de comissions indegudes. L'acusació detalla 5 operacions, des de la venda d'actius digitals del club fins a l'adjudicació de les obres del Camp Nou o la compra de seients de luxe a l'estadi. És una denúncia que inclou informació empresarial i detalla detalls de premsa que arriba enmig d'aquest procés electoral i que ara el jutge ha de decidir si admet a tràmit o no. Avui a les 9 respon Joan Laporta.
dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while the shot to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight?
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb el govern espanyol, que aprovarà limitar el 35% la publicitat institucional als mitjans. Ho diu La Vanguardia, que assegura que això hi donarà llum verd al Consell de Ministres de demà. És una norma que també preveu detallar els criteris de les administracions per donar diners als mitjans.
I a Brussel·les?
Els ministres d'Agricultura de la Unió reuneixen avui. Els governs en aquesta cimera reclamaran més flexibilitat a la Comissió per atorgar ajudes als pagesos en la pròxima política agrària comuna.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb Donald Trump, que ha traslladat als seus assessors que si la diplomàcia o un atac inicial a l'Iran no funcionen, no fan que el país renunciï al seu programa nuclear, no descarta un atac més gran en els pròxims mesos, ho apunta el New York Times, abans que aquest dijous es tornin a reunir els negociadors dels Estats Units i de l'Iran.
I a la Xina, amb què diran?
Amb un comunicat del Ministeri de Comerç sobre els aranzels, justament de Donald Trump. Recordem que després que el Suprem tombés el mecanisme legal que la Casa Blanca va fer servir per aplicar els aranzels, el president dels Estats Units ha triat una altra via que permet aranzels del 15%. Això a la Xina els hi suposa menys aranzels, els hi suposa baixar-los 7 punts respecte als que tenien. Però tot i això, aquest comunicat que deien del Ministeri continua dient que aquests aranzels violen el dret internacional.
Avui és dilluns 23 de febrer, ens hem despertat amb 0 graus a la Seu d'Urgell, 6 graus a Granollers i 10 graus a Riudecanyes. Avui serà un altre dia anticiclònic, amb sol, algun banc de boira a aquesta hora a l'interior molt puntual que s'aixecarà amb rapidesa i unes temperatures que al migdia poden passar dels 20 graus a les Terres de l'Ebre, al prelitoral, a les comarques del nord-est, fins i tot en algunes valls del Pirineu, que ara en un palet més frenades arran de costa, per efecte del mar, que encara es troba fred. Precisament a prop del mar, a última hora, i sobretot de cara a aquests pròxims dies, podrien formar-se alguns bancs de boira o núvols baixos que deixaran un ambient una mica més fresc.
Avui, a partir de les 9, Àgora Esportiva, i a partir de les 10, Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb David Madí, Montserrat Abrera, Pau Llong i Afra Blanco. I afegirem també el Pau Miret, que és investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAP, ara que hem sabut que l'Estat, les llars, amb una sola persona, ja són majoria. Són les 6 i 8. Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I comencem per Mèxic, perquè l'atenció i la mort d'un dels capos de la droga més buscats, Nemesio Oseguera, àlies El Mencho, ha desembocat una onada de disturbis amb carreteres tallades i crema de vehicles i comerços.
El líder del càrtel de Jalisco Nueva Generación el van capturar ahir enmig d'un ampli dispositiu i va morir a l'avió que el traslladava a Ciutat de Mèxic. En l'operació també van morir 6 membres més del càrtel. Arran de l'esclat de violència per la mort del capo de la droga, s'ha desplegat la Guàrdia Nacional i l'Exèrcit i s'han suspès els actes massius, el transport públic i les classes presencials de diversos estats. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha fet una crida a la calma a través de les xarxes. Diverses ambaixades, incloent-hi l'espanyola, han demanat als ciutadans dels seus països que extremin les precaucions a Mèxic.
Nemesio Oseguera Cervantes encapçalava una organització que s'havia lucrat amb el tràfic de fentanil, que és la droga més letal als Estats Units.
Washington havia ofert una recompensa de 15 milions de dòlars a qui donés informació que facilités la seva captura, i la Casa Blanca ha celebrat la seva mort amb un missatge a les xarxes socials. De fet, el govern nord-americà ha confirmat que ha donat suport també als serveis d'intel·ligència mexicans per detenir el narcotraficant.
I agents dels serveis secrets dels Estats Units han abatut a trets un home armat que ahir va entrar al perímetre de seguretat de la residència de Donald Trump, a Mar-a-Lago, a Palm Beach, Florida.
L'home d'uns 20 anys va entrar al recinte amb un fusell i una llauna de combustible quan el president dels Estats Units no hi era. Així ho explicava el portaveu policial.
Se li va ordenar a l'home que deixés els dos objectes que portava. Ell va deixar la llauna de combustible, però va aixecar el fusell en posició de disparar. En aquest moment, un agent va neutralitzar l'amenaça.
Mar-a-Lago és un club privat de luxe, propietat de Trump, que el president fa servir com a residència de descans. El setembre del 2024 van detenir i condemnar a cadena perpètua un home que es va acostar amb un rifle a prop del camp de golf d'aquest club mentre el president hi jugava. Dos mesos abans, un home havia ferit Trump a trets en un acte electoral a Pensilvània.
I avui Salvador Illa sumarà el suport de sindicats i patronals als pressupostos, tot i que no els podrà aprovar aquesta setmana com tenia previst.
El motiu és que Esquerra es nega a negociar fins que Madrid es comprometi a cedir la gestió de l'IRPF i els vots dels republicans són clau perquè els comptes tirin endavant.
Salvador Illa encapçalarà l'acte de signatura de l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres i també amb les patronals Pimec i Foment del Treball. Aquest acte serà poc després que el cap de setmana Esquerra hagi confirmat que no pensa posar-se a negociar els comptes fins que tingui ben lligada la recaptació i la gestió de l'IRPF. Oriol Junqueras posava el fre després d'una reunió fallida divendres amb Pedro Sánchez a Madrid, però mantenia la mà estesa.
No negociarem els pressupostos en aquests moments i en aquestes condicions, però podem negociar moltes altres coses.
El govern, que sí que té garantit el suport dels comuns, descarta aprovar els comptes demà, com s'havia proposat, però confia fer-ho aviat. El conseller Dalmau deia dissabte al suplement de Catalunya Ràdio que s'hi deixaran la pell. Laia Framis pel matí de Catalunya Ràdio.
I arrenca la cinquena setmana del judici contra l'expresident Jordi Pujol i els seus fills amb la convocatòria de l'excomissari José Manuel Villarejo i l'excap de la policia Eugenio Pino relacionats amb l'anomenada policia patriòtica.
Hi haurà, però, una absència destacable, la de Victoria Álvarez, l'exparella del fill gran de l'expresident, que va portar el cas a la justícia.
I és que l'advocat de Mercè Gironès, l'exdona de Pujol i l'única part que havia demanat el seu testimoni, hi van renunciar divendres, de manera que no podrem sentir les explicacions d'Álvarez. Dimarts serà un dels dies estrella amb la convocatòria dels artífexs de l'Operació Catalunya, les anomenades clavegueres de l'Estat que volien desactivar el moviment independentista. Els exconsellers de Medi Ambient, Ramon Espadaler i Santi Vila, hauran de donar explicacions pel seu vistiplau a l'abocador de Tivissa el 2002, operació que va proporcionar guanys importants a Jordi Pujol Ferrusola. Des de Madrid, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'any 2025, els Mossos d'Esquadra van fer 1.500 proteccions policials per violència de gènere, un 23% més que l'any anterior.
Pel que fa a les denúncies, s'estabilitzen per primera vegada després de la pandèmia en 46 al dia. Són dades dels Mossos d'Esquadra que avancen a Catalunya Ràdio.
Pel que fa a les denúncies, es mantenen estables. Eva Martín és la caporala cap de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a les Víctimes.
14.172 són de violència de gènere. Aquella violència que es dona en les relacions de parelles en què la víctima és la dona i l'agressor és l'home. D'aquestes 11.148, el 78,6% tenen ordres de protecció en vigor.
A Catalunya hi ha 137 homes amb braçalets per controlar que no trenquin les ordres d'allunyament. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio. I falten poques hores perquè es compleixi el quart aniversari de la invasió russa d'Ucraïna, que va fer esclatar una guerra que a hores d'ara no té perspectiva de solució.
Aquest cap de setmana han continuat els atacs i els pocs avenços que hi ha hagut en les negociacions aquest temps han estat per alliberar presoners.
Els nostres enviats especials a Mykolaiv, Vicent Missut i José Antonio Rodríguez han pogut parlar amb un d'ells.
Pablo, de 35 anys, s'acaba de reincorporar a la brigada 36 dels marines ucraïnesos i participa en l'operatiu antidrons i míssils russos a la regió de Mykolaiv. És un dels centenars de soldats intercanviats en l'últim any entre Rússia i Ucraïna. Ell va ser capturat a principi de la guerra quan defensava Mariupol i fins fa menys de 4 mesos continuava en presons russes.
Fa molt de temps que no sóc aquí. Jo era a Mariupol quan va començar la invasió russa i ja sabeu que la brigada 36 ens van capturar. He passat 3 anys i mig a la presó.
Ha necessitat un parell de mesos per recuperar-se físicament i poder reincorporar-se a l'exèrcit. L'adaptació a la nova realitat, després de 3 anys i mig de presó, li l'ha facilitat, ens assegura, la seva parella russina. Es van casar el 24 de desembre, poques setmanes després de recuperar la llibertat. Vicent Mifsut i José Antonio Rodríguez per al matí de Catalunya Ràdio.
Rússia comemora avui el Dia del Defensor de la Pàtria i el dedica als soldats que lluiten a Ucraïna.
Al Donbass, els joves expressen el seu patriotisme durant aquests actes.
Enviada especial a Donetsk, Cristina Solies.
Adolescents de les joventuts del partit de Putin van desplegar una bandera de 200 metres per escenificar el suport a la invasió. L'ANI explica a Catalunya Ràdio que els soldats que hi combaten són els nous referents.
Crec que són veritables herois. Defensen la nostra pàtria com la van defensar els herois de la Gran Guerra Patriòtica.
Tots coincideixen que la guerra acabarà amb victòria russa, tal com apunta l'Anton.
Si el president del meu país, a qui respecto tant, considera i diu que la victòria serà nostra, estic més que convençut que la victòria serà nostra, de Rússia.
Molts d'ells no recorden el que és viure en pau, però el seu patriotisme, entès com una adhesió cega a Putin, fa que defensin que la guerra continuï fins a aconseguir els seus objectius. Des de Donetsk, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I coincidint amb els 4 anys del començament de la guerra d'Ucraïna, ara penja d'un fil el nou paquet de sancions de la Unió Europea contra Rússia, després que Hongria hagi anunciat que hi votarà en contra la reunió d'avui de ministres europeus d'afers estrangers.
Perquè les noves sancions tirin endavant, cal que tots els països hi donin suport.
Brussel·les, Bruno Fortea.
En joc hi ha la prohibició total del transport marítim per al petroli rus. Brussel·les vol posar més dificultats als vaixells europeus que ajuden a Moscou a exportar el seu combustible. Però la proposta quedarà en un calaix si voten contra Hongria, un dels pocs països de la Unió que encara té una forta dependència del petroli rus. Budapest diu que té motius per plantar-se. Acusa a Ucraïna de bloquejar el subministrament de petroli rus cap a Hongria a través d'un oleoducte que passa per territori ucraïnès. En canvi, Kiev diu que la infraestructura es va trencar per culpa d'un atac rus i ofereix rutes alternatives per fer arribar el petroli. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
A Barcelona, 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir per condemnar la invasió russa a Ucraïna i demanar al món que no oblidi aquesta guerra.
Centenars de manifestants de la comunitat ucraïnesa es van unir per denunciar els crims de guerra i violacions de drets humans i, sobretot, per reclamar que no es normalitzi el conflicte. Karina Feca és membre de l'organització.
Porque Ucrania necesita ayuda hoy más que nunca. Si estáis viendo que sale menos en las noticias, no es porque el conflicto acabó. Simplemente el mundo se está acostumbrando. Nosotros no podemos permitir que esto pase.
A la capçalera, darrere una pancarta que deia Barcelona amb Ucraïna, hi havia, entre d'altres, el president del Parlament, Josep Rull. La majoria de manifestants eren refugiats ucraïnesos que van arribar a Catalunya fugint de la guerra o persones d'aquest país que fa temps que viuen a Catalunya però que encara tenen vincles a Ucraïna.
I la pressió dels Estats Units està deixant Cuba sense els seus aliats internacionals i enmig d'una greu situació econòmica, i això fa que la societat de l'illa caribenya comenci a pensar que els canvis arribaran ben aviat. Ens n'informa des de l'Havana, Jan Soteres.
Cuba està cada dia més a prop de viure canvis polítics. Donald Trump ha confirmat en diverses ocasions que la seva administració està en converses amb caps del govern cubà. La societat cubana espera desesperadament un canvi a millor, d'un règim i un sistema polític que ha tingut el control absolut del país durant més de 6 dècades. Ho hem parlat amb l'Armando i el Michael del barri de la Lisa.
Tiene que haber un cambio en la economía, tiene que haber un cambio en todos los sectores, porque esto está en candela. Y hace falta que ya venga el cambio para el cubano, que ya venga la paz, que venga la tranquilidad.
Cuba radicalmente lo necesita. ¿Por qué? Porque realmente el que sufre es el pueblo.
Des de la Habana, Jan Soteres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies ara amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Incompliments i confusió. El primer cap de setmana de restriccions a Barcelona pel brot de pesta porcina.
La detecció d'un positiu a Sant Feliu de Llobregat ha obligat a ampliar el perímetre de seguretat.
El bon temps i el desconeixement han fet que aquest diumenge alguns barcelonins hagin saltat les restriccions i hagin anat a aquesta part del medi natural, la majoria, a fer esport. El director general del Parc Natural de la Serra de Collserola, Raimon Roda, fa una crida a la responsabilitat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Entenem que pot haver-hi certa dificultat en entendre quines són les restriccions. Hem d'extremar i fer una mica les precaucions. Això, intentar evitar que es dispersin, intentar evitar ser font de contagi sense voler.
Ara hi ha un total de 16 municipis inclosos en la zona d'alt risc, on està prohibit accedir al medi natural per fer-hi activitats. Berta Torrades, pel Matí, de Catalunya Ràdio.
I aquesta setmana farà 3 mesos que va esclatar la crisi de la pesta porcina africana amb el primer focus detectat a Cerdanyola del Vallès.
Des d'aleshores, el preu de la carn ha baixat per als productors, però no per als consumidors. El preu es multiplica per 6 entre la granja i la botiga. Al mig, cap baula de la cadena admet que estigui guanyant més diners.
Escorxadors i carnisseries asseguren que ells no se'n beneficien perquè tot s'explica per la caiguda de les exportacions i el mercat intern no ha variat. Ignasi Pons és representant de les indústries càrnies i Mireia Sallarés de la Federació Catalana de Carnisseries.
Nosaltres en aquests moments estem perdent diners perquè ens falta una pota, que és l'exportació.
Els nostres marges són els mateixos perquè no els ha afectat. O sigui, els nostres proveïdors d'origen, la pesta porcina no els ha afectat perquè no són els que estan exportant.
Però des de l'Organització de Consumidors FACUA, Rubén Sánchez demana més transparència a l'administració per aclarir qui es queda als marges.
Para que tengamos claro si alguien está subiendo el margen, quién es ese alguien, si son los supermercados, si es algún otro miembro de la cadena.
Des de Lleida, Estela Busoms, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I a Catalunya, el preu del lloguer a les zones tensionades van créixer de manera sostinguda durant el tercer trimestre del 2025.
Sí, segons dades de l'Institut Català del Sòl, els preus s'han encarit un 0,9% respecte al primer trimestre del 2024, l'últim sense aplicar el topall de preus. Pel sindicat de llogateres, aquesta regulació està dissenyada per frenar les pujades de lloguer i estabilitzar els preus, però creuen que ara el que cal és fer-ne una baixada dràstica. Enric Aragonès és el seu portaveu.
El que cal és abaixar els lloguers i per això reclamem una revisió de l'índex de preus. No hi ha cap complicació tècnica. Només cal refer-lo per posar límits més baixos als preus. I això està en mans del Ministeri, però exigim a la consellera Paneque que es planti, que faci seva aquesta reivindicació i la demani també.
El tercer trimestre del 2025 es van firmar gairebé 1.600 contractes de lloguer habitual a Catalunya. El preu mitjà va ser de gairebé 900 euros al mes en zones tensionades, de més de 1.150 euros a la ciutat de Barcelona i de 870 euros al conjunt del país.
Les associacions de víctimes de la Dana compareixen avui i demà a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes.
Han trigat més d'un any a ser citades i critiquen que el PP i Vox, que tenen majoria a la comissió, n'han endarrerit la data.
Les víctimes tindran veu a la comissió del Parlament Valencià després d'haver comparegut a la del Congrés i al Parlament Europeu i més d'un any després que es constituís aquesta comissió. Les associacions retreuen al PP i Vox que se les hagi vetat a la Cambra Valenciana i l'oposició dels socialistes i Compromís també critiquen que se les citi tan tard. S'han reservat dues jornades per a la compareixença amb sessions de matí i tarda i acudiran representants de nou organitzacions, entre els quals hi haurà els portaveus de les tres associacions més majoritàries de víctimes i afectats. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el nord-est dels Estats Units es troba en estat d'emergència per una tempesta d'hivern que amenaça 50 milions de persones.
Set estats, entre els quals Nova York i Nova Jersey, han declarat l'estat d'alerta i han prohibit viatges no essencials, cosa que ha afectat més de 14.000 vols programats fins demà. Es preveu que les grans acumulacions de neu paralitzin el transport. A Nova York s'ha prohibit anar pel carrer si no és imprescindible i també s'han suspès les classes. L'alcalde Zoran Mamdani ha advertit que la tempesta podria ser una de les 10 més fortes que han afectat la ciutat en tota la seva història.
New York City has not faced a storm of this scale in the last decade. Due to these factors,
Nova York diu no s'ha enfrontat a una tempesta d'aquesta magnitud a l'última dècada. A Nova Anglaterra, els gruixos de neu podrien superar el metre i mig. El temporal anirà acompanyat de fortes ràfegues de vent d'entre 80 i 112 km per hora.
I des d'avui, la plataforma tecnològica Cabify, que connecta els usuaris amb conductors de vehicles privats, també integra el servei de taxi a la ciutat de Barcelona. Maite Curto.
En entrar a aquesta aplicació, es pot escollir l'opció de taxi o de VTC. El director general de Cabify, Alberto González, n'exposa els avantatges.
Al sector del taxi, que le vamos a permitir de alguna manera compaginar su actividad tradicional con servicios de movilidad digital de una manera transparente, competitiva, aplicaremos solo un 7% de margen, como para el usuario pues ofrecer mayores niveles de disponibilidad y confianza con distintas alternativas de movilidad y no solo con la VTC.
González calcula que per cobrir la demanda actual a la ciutat de Barcelona es necessiten 4.600 vehicles més dels que hi ha ara entre taxis i vehicles VTC. Maite Curto pel Matí de Catalunya Ràdio.
I per cert, coincidint amb la crisi de Rodalies, des de fa una setmana és possible compartir cotxe particular i despeses a l'àrea metropolitana de Barcelona gràcies a una pàgina web gratuïta.
Aitor Torné, un mestre de Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental, és l'impulsor de l'Incar, que ja té 300 usuaris registrats.
La crisi de Rodalies ha accelerat la iniciativa. L'Incar és una pàgina web per posar en contacte propietaris i usuaris dels voltants de Barcelona. Aitor Torné ens ha explicat com va.
Per accedir a la plataforma el que s'ha de fer és entrar a linkar.com, fer un registre i res, pots publicar un viatge amb un origen i un destí i pots fer fins a 5 dies seguits. Per exemple, si jo vaig de Sant Esteve a Granollers, doncs publicaria totes les anades en una publicació i totes les tornades en una altra publicació.
En un futur hi volen incloure poder compartir places d'aparcament i tenir una aplicació per mòbil, però per això últim els caldrà una entrada de capital. Des de Barcelona, Joan García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Sotres, la gran guanyadora als premis BAFTA que s'han entregat aquest cap de setmana. S'han portat 6 premis, entre els quals a la millor pel·lícula i també la millor direcció. El BAFTA, la millor pel·lícula de parla no anglesa, se l'han portat la noruega Valor Sentimental i la coproducció catalana Cirat se n'ha anat a casa amb les mans buides.
La segona.
Triomf absolut aquest cap de setmana també de l'Orfeo Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música a Los Angeles. Han fet 3 concerts al Walt Disney Concert Hall i els han anat a veure 6.000 espectadors, tot plegat sota la batuta de Gustavo Dudamel.
I la tercera?
I acabem amb l'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Lleida, tancat amb més de 25.000 assistents. Aquesta era la 30a edició i s'hi han projectat 230 pel·lícules d'animació, entre les quals 12 eren estrenes mundials.
I anem als esports, Robert Prat, amb un Barça que recupera el liderat de la Lliga amb la victòria contra el Llevant 3-0.
Gols de Bernal, de Jong, Fermín, Hansi Flick.
Hem donat una bona resposta. És el que volia veure de l'equip. Hem parlat i analitzat molt el que havíem de fer sobre el camp i avui ho hem fet.
Pedri reapareix després d'un mes de baixa i Cancelo firma el seu millor partit des que ha tornat al Barça. Gerard Martín va veure la cinquena groga i serà baixa contra el Villarreal. El Barça té ara 61 punts, un més que el Real Madrid.
I un soci del Barça denuncia Joan Laporta i part de la seva directiva a l'Audiència Nacional per blanqueig de capitals i cobraments de comissions indegudes.
El jutge ha de decidir ara si l'admet a tràmit. És una denúncia que acompanya amb 38 documents amb informació empresarial i articles de premsa i en què també es detalla un entramat de societats en diversos països. La denúncia que avança al periòdic es fonamenta en 5 operacions: venda d'actius digitals, adjudicació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou, la compra de seients de luxe en aquesta societat, l'adjudicació de la construcció del Camp Nou i el suposat pagament de comissions per intermediació pel contracte amb Nike. Entre els denunciats hi ha el president en funcions, Rafa Juste, Laporta també, òbviament, Helena Fort, el tresorer Ferran Oliver, el secretari de la Junta, Josep Cubells, 3 executius, l'exvicepresident econòmic Eduard Romeu i el germà de Laporta.
Esperem que acaba aquesta història. Sí. A 3:15 començarem l'Àgora Esportiva i a les 9 parlarem, com dèiem, Joan Laporta, que acaba de publicar, per cert, el llibre Així hem salvat el Barça. També tindrem amb nosaltres la reacció de Víctor Font.
El Madrid, que perd la final de Copa de Bàsquet 89-100 davant el Baskonia. Jugats a primera, Getafe 0, Sevilla 1, Celta 2, Mallorca 0 i Villarreal 2, València 1. La jornada es tanca avui amb l'Alavés Girona a partir de les 9 del vespre.
Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio farem la secció del Cor amb Laura Fa i amb l'excorresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Londres, Coia Ballester, per parlar del bé del príncep Andreu. I després també els temes pendents i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser celebrar l'anual migració massiva d'influencers cap als camps de fruiters florits del Segrià, de la Noguera, de les Garrigues o de la Ribera d'Ebre. Se'ls anomena turistes de floració, però en general són bàsicament urbanites buscant fons bonics per les seves fotos i vídeos d'Instagram. I el millor d'aquest fenomen és que provoca un contrast divertidíssim entre la realitat quotidiana d'aquestes planúries, on normalment no hi va ningú que no sigui a treballar, i aquestes setmanes d'hivern en què allò s'omple d'influencers sense més interès per aquests llocs que el color rosa dels camps florits. Però l'absurditat de tot plegat, ojo, té una derivada optimista, i és que de l'interès dels influencers per fer-se fotos passejant entre arbres florits i l'interès legítim dels agricultors catalans de guanyar-se la vida, n'ha sortit una inesperada línia de negoci pels pagesos, la de passejar els influencers en un 4x4 pels seus camps, a canvi, evidentment, de diners.
I avui, cançons sobre el cop als aranzels de Donald Trump.
El Tribunal Suprem, amb membres elegits per Donald Trump, ha tombat el mecanisme legal per aplicar els aranzels i per això avui repassem cançons sobre el karma. La idea que les teves accions tenen conseqüències en el futur. John Lennon parlava del karma instantani. L'únic èxit dels New Radicals també parlava, en certa manera, del karma. You get what you give, reps el que dones. I Taylor Swift té moltes cançons sobre el karma, però aquesta es diu justament Karma. No tens enveja que per tu el karma no sigui tot això?
Gonna hold you down. Ara són 6:45. Titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Mèxic mata a Jalisco, un dels traficants més buscats per qui la Casa Blanca havia ofert una recompensa de 15 milions de dòlars.
Nemesio Oseguera, alias El Mencho, dirigia un càrtel especialitzat en fentanil. L'operació de l'exèrcit mexicà ha desembocat en una onada de disturbis amb carreteres tallades i crema de vehicles i comerços a diferents estats.
I aquí avui Salvador Illa sumarà el suport dels sindicats i patronals als pressupostos.
Confia aprovar-los aviat, però no aquesta setmana, tal com tenia previst, perquè Esquerra es nega a negociar els comptes fins que Madrid es comprometi a cedir la gestió de l'IRPF a Oriol Junqueras.
Volem deixar clar que no es donen les condicions necessàries per iniciar una negociació pressupostària. Però Esquerra Republicana no s'aixeca que mai de la taula de negociar.
I setmana clau també en el judici del cas Pujol amb la declaració de la cúpula de la policia patriòtica.
I compareixerà l'excomissari José Manuel Villarejo, però no Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, perquè l'únic que havia demanat que declarés la defensa del fill gran de l'expresident i ha renunciat.
L'any passat els Mossos d'Esquadra van fer 1.500 proteccions policials per violència de gènere, un 23% més que l'any anterior.
Pel que fa a les denúncies, s'estabilitzen per primera vegada després de la pandèmia en 46 al dia. Són dades dels Mossos d'Esquadra que avancen a Catalunya Ràdio. Eva Martín, cap de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment de les Víctimes.
14.172 són de violència de gènere. Aquella violència que es dona en les relacions de parelles en què la víctima és la dona i l'agressor és l'home. D'aquestes 11.148, el 78,6% tenen ordres de protecció en vigor.
A tocar del quart aniversari de l'inici de la guerra d'Ucraïna, les negociacions per encarar un possible final continuen estancades.
Aquest cap de setmana han continuat els atacs i els pocs avenços que hi ha hagut en les negociacions. Aquest temps han estat per alliberar presoners. Ahir la comunitat ucraïnesa va reunir unes 1.500 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. Karina Feca és membre de l'organització.
Porque Ucrania necesita ayuda hoy más que nunca. Si estáis viendo que sale menos en las noticias, no es porque el conflicto acabó. Simplemente el mundo se está acostumbrando. Nosotros no podemos permitir que esto pase.
I des d'avui, Cabify també integra el servei de taxi a Barcelona.
Quan els usuaris entrin a l'aplicació, podran escollir entre agafar un taxi o un VTC. Des de la plataforma calculen que per cobrir la demanda actual es necessiten 4.600 vehicles més dels que hi ha ara entre taxis i vehicles VTCs.
I en cultura, Cirat se'n va amb les mans buides dels Premis BAFTA.
El film del Bielache aspirava al guardó a millor pel·lícula de parla no anglesa, però se l'ha endut la Noruega Valor Sentimental. La gran guanyadora de la nit del cinema britànic ha estat, però, Una batalla tras otra, premiada com a millor pel·lícula i també a la millor direcció.
Això avui que entrevistarem al matí de Catalunya Ràdio Joan Laporta a partir de les 9 del matí. I pel que fa a la premsa, Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Temes ben diferents a les portades de la premsa.
Sí, comencem per l'Ara, que titula l'Iran blinda el règim i ja es prepara per un atac dels Estats Units. La Vanguardia, la producció de cotxes a Europa es recupera després de 2 anys de caigudes. El periòdico, 4 anys de guerra deixen Ucraïna exhausta. A la premsa de Madrid, també espai per Ucraïna, El País, Europa, l'últim escut d'Ucraïna de davant del 5è any de guerra. Un diari que també explica que el papa va alertar els bisbes de l'auge de la ultradreta a Espanya. I El Mundo, sobre Castella i Lleó, Vox frena el seu ascens davant d'un PP a l'alça i un PSOE estable. Altres temes de portada, El Periódico, la Universitat Catalana integra la IA amb més proves orals. La Vanguardia, el govern espanyol, limitarà el 35% la publicitat institucional als mitjans. El Mundo, Europa ens deixa en l'aire l'aprovació del seu pacte aranzelari amb els Estats Units. El País, Brussel·les exigeix a Trump que compleixi el pacte signat amb la UE. I per acabar, esports. Diari Ara, un Barça solvent recupera el lideratge de la Lliga.
Avui al Dover, al Baix Ebre, es desperten amb 5 graus, al migdia arribaran els 24, i a Canet de Mar, al Marès, mantenen 11, amb qui no passaran en aquest cas dels 17 graus. Tot plegat en un dia i un altre dia de sol arreu del país. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Avui continuarem sota els efectes de l'anticicló, que farà que tinguem un dia de sol, només amb algun banc de boira a aquesta hora, a l'interior i potser última hora a prop de la costa. La temperatura serà alta, s'arribarà entre els 20 i 24 graus al prelitoral, a les comarques de Girona i també a l'interior de les Terres de l'Ebre.
I després del debut de l'Orfeó Català a Los Angeles, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Aquest passat cap de setmana, l'Orfeó Català ha obtingut un èxit rotund interpretant la dificilíssima missa solemnis de Beethoven a Califòrnia, amb la Filarmònica de Los Angeles i el seu director titular, Gustavo Dudamel. Cal felicitar de forma entusiasta els nostres cantaires, el seu mestre titular, Xavier Puig, i Joan Uller, director artístic del Palau i artífex de la internacionalització de la nostra formació coral de Gana. Com ja ha passat amb altres gèneres que fan més soroll i tenen més publicitat, els músics catalans demostren dia a dia que poden estar en un nivell de primera divisió. També és una constant al món de la clàssica, amb il·lustres referents com ara Jordi Savall, però també músics que encara tenen molta carrera per endavant, com el contratenor Xavier Sabata o el compositor Joan Magraner. Uns artistes que només valorem quan triomfen nord enllà i que podem gaudir ben a prop de casa cada dia. Aneu-los a sentir, que s'ho mereixen.
Què ens despertes avui, Xavi Canalías?
Bon dia. Bon dilluns. Arrenquem el dia amb el ritme poderós del mestre Carlos Santana i Oye Como Va. I és que tal dia com avui, un 23 de febrer, però del 2000, el guitarrista va aconseguir 8 premis Grammy, igualant el rècord que tenia Michael Jackson, que els va guanyar l'any 1983. Es van portar els pesos pesants dels Grammy, com el de l'àlbum de l'any i el disc de l'any, i va suposar el renaixement comercial per Santana, que fusionava el rock, els ritmes llatins i, sobretot, col·laboracions amb artistes de la música pop.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, que hem seguit parlant amb els més matiners de Catalunya, oients que a les 5 ja estan desperts i alguns que ens han descobert avui mateix. Aquest dedica, Joan.
Jo soc jardiner. Si em permets, vull donar un remei infal·lible. Moltes persones me pregunten, escolta, tinc una planta que se m'ha mort. I dic, això és que la regues massa. I diu, no, diu que la rego poquíssim. Dic, doncs això és que la regues poc. Ja està.
M'agrada matinar. Estic jubilada. Normalment la ràdio l'escolto una mica més tard, perquè ja me'n vaig al gimnàs i tot això.
I avui has
però,
dit,
bueno, avui mira, us he agafat tot.
Veus, has dit, hem descobert els matiners.
Sí, exacte. Sí.
Doncs vinga, més matiners a la sanca.
Que matina, per tant, ho celebrem. Que també, tant, que sempre. Ens acompanyis quan ens despertem. No? Tu, que quan jo em desperto, tu ja estàs llevat.
Sempre
això
tinc bon
alegria
dia.
Per mi.
I tant.
I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs un vídeo sorpresa que ha penjat Ricky Martin en una cafeteria a Miami.
Que casualidad. Besa y abrazo. Look at this. Look.
El local es diu SIP 305 i a la cafeteria hi havia una pissarra en què es llegia que hi havia begudes de franc per noms com Ricky Martin, Bad Bunny, Paul Mescalo, Lady Gaga. Ricky Martin s'hi va presentar per sorpresa i es va acabar emportant un batut de mango.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Xavi. Es queixa de la manca de seguiment mèdic al seu centre de salut mental de referència, el Garraf. Des de fa molts anys, el Xavi requereix tractament per ansietat i ara es queixa que la seva doctora fa 2 anys que no el visita. Lamenta que no li donin cap explicació i insisteix en les conseqüències que això té per la seva salut.
Jo estic patint una malaltia que es considera mental, que són atacs d'ansietat, angoixa, pànic, i necessito doncs, un control no tan sols psiquiàtric, sinó inclús psicològic. O estàs molt preparat o tens una bona base de medicació o és molt difícil de controlar i es passa molt malament.
El Departament de Salut defensa que ha reduït les llistes d'espera als centres de salut mental, però explica que ara mateix no pot oferir dades del temps que passa entre visita i visita dels pacients.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure el nou segell.
Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal pel Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
Aquest divendres 6 i dissabte 7 de març a les Cotxeres de Sants.
Alerta amb els que recomanen coses de Nova York, Egipte, la Xina, el Vietnam, el Japó o el Carib, que després al final resulta que només hi han anat un cop, saps?
Organitza els viatges amb Nautalia, experts, però de debò. Ara, juntament amb Tour Mundial, pots reservar sense despeses de cancel·lació. Nautalia Viatges. Tria viatge bé.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats en una setmana que arrenca molt pendent de la reacció a la sentència del Suprem dels Estats Units sobre els arancels. Divendres les accions ja van pujar a Wall Street i van baixar els bons i aquest matí les borses asiàtiques han obert amb caigudes als valors de futur nord-americans. L'IBEX aspira a un nou rècord després d'un creixement global del 2,9% la setmana passada i continuen a l'alça també el petroli, que està a punt d'arribar al preu més alt en 6 mesos, l'or i la plata. Estàs escoltant al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricardo Estrella.
Tota aquesta setmana amb l'app Lidl Plus aconsegueix 10 euros de descompte acumulant 100 euros de compra. Sí, sí, 10 eurassos. Acumula les compres, escaneja la targeta a caixa i aconsegueix un cupó de 10 euros per properes compres. Lidl, val la pena.
Accionista d'Aircross, Bondalti, te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Aquest creuer que imagines? A Viatges al Corte Inglés el tenim. Imagina navegar amb NCL, despertar cada dia en un nou destí i gaudir l'experiència a bord amb un 50% de descompte. I recórrer Europa amb fins a 300 euros de descompte addicional. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Navega amb NCL a Viatges al Corte Inglés.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquesta gent que veu castellanismes per tot arreu...
Sí, frenem una mica.
Sí. Què heu dinat avui? Tu no ho dius, això?
I sí, clar.
Doncs ja està, no parlem més.
Si ho diu en Pei és correcte.
No, que hi ha molta gent que em critica, també, que es veu que parlo tan malament.
Ah, sí?
Sí. Perquè dic casta, a vegades...
Ah, jo també, i des de luego.
Sí. Noi, què vols fer-hi, tu?
I, sin embargo,
també...
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I comencem a Mèxic amb la detenció i la mort d'un dels capos de la droga més buscats que ha desembocat en una onada de disturbis.
Es tracta de Nemesio Ceguera, àlies el Mencho, líder del càrtel de Jalisco Nueva Generación. El van capturar ahir enmig d'un ampli dispositiu i va morir a l'avió que el traslladava a Ciutat de Mèxic. En l'operació també van morir 6 membres més del càrtel. Arran de l'esclat de violència que s'ha generat, s'ha desplegat la Guàrdia Nacional i l'Exèrcit i s'han suspès els actes massius, el transport públic i les classes presencials a diversos estats. La presidenta del Mèxic, Clàudia Sheinbaum, ha fet una crida a la calma a través de les xarxes. Diverses ambaixades, també l'espanyol, han demanat als ciutadans dels seus països que extremin les precaucions a Mèxic.
Però qui era Nemesio Ceguera?
Doncs encapçalava una organització que s'havia lucrat amb el tràfic de fentanil, la droga més letal als Estats Units. N'ha parlat fa una estona al matí de Catalunya Ràdio Manel Cotero, que és nascut allà i professor de català.
Era conegut perquè ningú no se li interposava, perquè tenia dins de la seva nòmina nombrosos polítics, policies, caps de la policia, de l'exèrcit. Aleshores, sí, era un poder fàctic tant a Guadalajara com a la nostra zona i en general a tot Mèxic.
Washington havia ofert una recompensa de 15 milions de dòlars a qui donés informació que en facilités la captura. De fet, la Casa Blanca ha celebrat la seva mort amb un missatge a les xarxes socials. El govern nord-americà ha confirmat que ha donat suport als serveis d'intel·ligència mexicans per detenir-lo.
Aquí Salvador Illa sumarà avui el suport de sindicats i patronals als pressupostos.
Uns comptes que no podrà aprovar demà, aquesta setmana, com tenia previst, perquè Esquerra es nega a negociar fins que Madrid es comprometi a cedir la gestió de l'IRPF. Oriol Junqueras aquest cap de setmana posava el fre després d'una reunió fallida divendres amb Pedro Sánchez a Madrid, però això sí, mantenia la mà estesa.
Volem deixar clar que no es donen les condicions necessàries per iniciar una negociació pressupostària. Però Esquerra Republicana no s'aixeca mai de la taula de negociar.
Sí, com sigui, Illa firmarà avui un acord amb la UGT i Comissions Obreres i les patronals Pimec i Foment del Treball. El govern també té el suport garantit dels comuns i confia poder aprovar els comptes aviat.
Quan falten poques hores perquè es compleixin els 4 anys de guerra a Ucraïna, les perspectives de pau queden lluny.
Els pocs avenços que hi ha hagut en les negociacions han estat per alliberar presoners, com el cas d'aquest testimoni amb què han parlat els enviats especials de Catalunya Ràdio.
Fa molt de temps que no sóc aquí. Jo era a Mariupol quan va començar la invasió russa i ja sabeu que la Brigada 36 ens van capturar. He passat 3 anys i mig a la presó.
Mentrestant, Rússia comemora avui el Dia del Defensor de la Pàtria i els dedica als soldats que lluiten a Ucraïna. Des del Donbass a Donetsk, els joves expressen el seu patriotisme i suport a Rússia.
Crec que són veritables herois. Defensen la nostra pàtria com la van defensar els herois de la Gran Guerra Patriòtica.
Si el president del meu país, a qui respecto tant, considera i diu que la victòria serà nostra, estic més que convençut que la victòria serà nostra, de Rússia.
Mentrestant, sobre el terreny, aquest cap de setmana han continuat els atacs.
El que penja d'un fil ara és el nou paquet de sancions de la Unió Europea contra Rússia després que Hongria hagi anunciat que hi votarà en contra.
Sí, avui a reunió de ministres europeus d'afers estrangers i perquè les noves sancions tirin endavant, cal que tots els països hi donin suport. En joc hi ha la prohibició total del transport marítim del petroli rus. I Hongria encara té forta dependència d'aquest petroli i això explicaria en part el motiu del seu rebuig a les sancions. D'altra banda, des de Barcelona, 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir per condemnar la invasió russa a Ucraïna i demanar al món que no oblidi aquesta guerra. Karina Feca és membre de l'organització.
Porque Ucrania necesita ayuda hoy más que nunca. Si estáis viendo que sale menos en las noticias, no es porque el conflicto acabó. Simplemente el mundo se está acostumbrando. Nosotros no podemos permitir que esto pase.
A la capçalera, darrere la pancarta que deia Barcelona amb Ucraïna, hi havia, entre d'altres, el president del Parlament, Josep Rull.
Us ho avança Catalunya Ràdio, només el 25% de les ofertes de feina que es publiquen a Catalunya tenen el català com a requisit. Lluís Freixas.
És la principal conclusió d'una anàlisi de 3Cat Info sobre 10.000 ofertes de feina publicades en els darrers 3 mesos en diversos portals. El català només es demana per cobrir una de cada 4 vacants, però aquestes feines estan entre un 5% i un 10% més ben pagades. Antonio Di Paolo és professor d'econometria a la UB.
El fet de saber parlar i escriure en català amplia el ventall d'ocupacions a les quals les persones puguin accedir, així com permet obtenir una posició millor una vegada que s'entra dins una empresa.
El nivell que més se sol·licita és el C1, un títol avançat de català. Lluís Freixas, Carbonell, pel matí de Catalunya Ràdio.
El municipi de Portbou, a l'Alt Empordà, ha detectat un augment de les persones sense llar.
Sobretot són migrants que fan nit al voltant de l'estació. Ara l'Ajuntament ha posat en marxa una taula de treball per definir una estratègia i millorar-ne l'atenció.
Berta Artigas.
Per la seva ubicació molt propera a la frontera, Portbou ha estat històricament un lloc de pas. En els últims anys, però, l'Ajuntament ha detectat un augment de persones dormint al carrer al voltant de l'estació. La majoria són migrants que es veuen obligats a fer nit al municipi. Ho explica Dani Sánchez, referent de sensellarisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Hi ha vegades que són intervencions molt puntuals, perquè a vegades el tema és ajudar que les persones continuïn el seu procés migratori i podria ser, per això, sac de dormir o una mica de súper, de menjar, no? Hi ha vegades que les coses s'enquisten més per un tema de salut mental, sobretot.
Per això, el consistori ha impulsat una taula de coordinació amb el Consell Comarcal, els Mossos, els Serveis Sanitaris i la Creu Roja per millorar l'atenció a aquest col·lectiu.
El veïnat dels Angles, a Montagut i Oix, a la Garrotxa, demanen solucions perquè la passera d'accés s'inunda quan plou i queden aïllats.
L'Ajuntament negocia amb el Ministeri un pas alternatiu i té previst negociar amb l'ACA perquè es netegin els sediments.
Girona, Laia Claret.
Per Sant Esteve, fa 2 mesos van estar 2 dies aïllats, asseguren, fins que l'Estat els va deixar passar per un camí d'emergència. Ara no, segons Àlvar Fortian, veí a Olot Televisió.
Que havíem aconseguit que se'ns obrís una via alternativa i d'ençà el 26 de desembre el Ministeri es nega que obrir-nos a l'accés.
Lluís Abel és l'alcalde de Montagut.
Després de Reis vaig parlar amb el Sigma perquè ens poguessin ajudar a fer un pla d'evacuació que ha d'estar al carrer de Reus. Nosaltres el que farem serà poder parlar amb el Ministeri per consensuar els protocols que hem de fer servir.
Els Angles hi viuen entre 20 i 30 veïns. Hi ha una granja i cases rurals. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i l'Institut de l'Ebre han creat un motlle de silicona apte per a l'anàlisi de múltiples mostres de teixits.
És únic al món i ara estan treballant en la creació d'una empresa per fabricar-lo.
Tortosa, Jordi Barranca.
L'idea d'aquí a Tortosa és més barat que els americans i es pot adaptar, cosa que el fa diferent a la resta. Carlos López, coordinador de laboratori del Verge de la Cinta.
El seu preu mig és entre 700 i 1.000 dòlars i nosaltres els podem fabricar per la meitat de preu. Són uns motlles que serveixen per a fer matrius multiteixit, que el que permet és estudiar moltes biòpsies de pacients en un sol bloc de parafina. I els nostres competidors tenen 5, 6, 7 motlles predeterminats, amb un disseny predeterminat, nosaltres podem fer-los totalment personalitzats, ja sigui per a recerca o inclús per a la part assistencial.
De moment està patentat a l'Estat i ho volen fer en altres països. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la crònica cultural parlant dels BAFTA.
This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75.
La gran guanyadora de la nit del cinema britànic ha estat Una batalla tras otra, premiada com la millor pel·lícula i també la millor direcció, Marta Viana.
El guardó a millor actriu ha estat per Jesse Buckley pel seu paper a Hamnet i Robert Aramayo per Incontrolable, que s'han portat el premi a millor actor, imposant-se a favorits com Leonardo DiCaprio o Timothée Chalamet. El guardó ha estat per La gran favorita, la noruega Valor sentimental i la coproducció catalana Cirat d'Oliver Laixe. Se'n va a casa amb les mans buides. El BAFTA millor millor pel·lícula animada se l'han portat Zootrópolis i a la gala ja han assistit els prínceps de Gales, Guillem i Caterina, en ple escàndol per l'arrest dijous de l'oncle de Guillem, Andreu Mountbatten-Windsor, pel cas Epstein. El príncep Guillem, que és el president honorífic de l'Acadèmia Britànica, ha entregat el guardó a millor trajectòria aquest any a Donald Langley.
I algunes novetats d'aquesta setmana?
Hver gang jeg snakker med så kommer det tusen små...
Perquè Filmin i Movistar Plus són les dues plataformes que destaquen aquesta setmana amb les estrenes en streaming més rellevants, comencem per la sèrie Un home millor.
Marc Garriga.
Doncs va ser la millor sèrie de l'últim Serializados Fest i també la guanyadora del Festival de Sèries de Canes de l'any passat. És un thriller psicològic sorprenent, protagonitzat per un troll d'internet amb tendències misògines que es disfressa de dona per evitar que el persegueixin, i això li obre els ulls a un munt de prejudicis sexistes. Per la seva part, Movistar Plus estrena dimecres Spinal Tap 2. El final continua. La seqüela de la comèdia musical de culte rodada pel malaguanyat Rob Reiner com un fals documental sobre aquesta banda imaginària que ara tornen amb un concert homenatge pel qual han aconseguit convèncer Paul McCartney i Elton John. Per acabar, la pel·lícula d'acció i aventures El Engaño a Prime Video i el retorn de dues sèries d'èxit, Paradise a Disney Plus i Monarch Apple TV Plus. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
I acabem a Lleida.
One day I will be a warrior.
Perquè l'Animac va tancar la 30a edició amb més de 25.000 assistents.
La Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que s'ha fet a Lleida durant 4 dies, ha projectat 230 pel·lícules d'animació. Entre elles, 12 estrenes mundials. També s'hi han fet més de 1.000 activitats paral·leles com conferències, sessions escolars o exposicions lligades al cinema d'animació. Al certamen hi han participat figures de primer nivell del sector, com el productor Ron Dians, guanyador d'un Òscar per la cinta Flow. Gairebé 600 estudiants també han participat en les activitats formatives amb l'objectiu d'impulsar nous talents.
I els esports, Robert Prat.
El Barça, que recupera el lideratge de la Lliga amb la victòria davant el Llevant per 3-0. Un soci del club denuncia a l'Audiència Nacional, Joan Laporta, i part de la seva directiva per presumptes delictes de blanqueig de capitals i cobrament de comissions indegudes. El jutge ha de decidir si l'admet a tràmit. A les 9 entrevistarem Joan Laporta. El Madrid perd la final de la Copa de Bàsquet contra el Baskonia per 89-100.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
El Barça va aprofitar la punxada del Madrid. Després de dues derrotes i de moltes xerrades intenses al vestidor entre Flick i els jugadors, l'equip havia de guanyar i és el que va fer ahir. Estan lluny encara de la millor versió que poden oferir i això es veu també en els constants gestos de frustració als jugadors. Ahir, sobretot, van ser molt visibles al camp els Alamín i Lewandowski. El joc del Barça encara no flueix com l'any passat. I a punt d'entrar el mes de març, comencem a veure que aquesta lliga no es guanyarà des de la màxima superioritat, sinó que serà campió l'equip que sigui més capaç de superar els seus propis problemes.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants.
I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Tenim 2 graus a Arties, a la Vall d'Aran, 2 graus també a Sant Salvador, a Guardiola, i 10 graus a Comarruga. Avui amb un dia de sol, tan sols amb alguns núvols que ara mateix passegen pel nord del país, són núvols molt primets, algun banc de boira a aquesta hora a l'interior, i a última hora també podria formar-se algun banc de boira o núvols baixos a prop de la costa. Això seria ja de cara la pròxima nit. Tot plegat amb unes temperatures que seran altes i s'arribaran facilitat fins als 20 graus o més al prelitoral, al nord-est, en algunes valls del Pirineu i també a les Terres de l'Ebre.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en
doncs quan. Jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, si ja s'olora, ja s'olora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no sé si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat obertament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
millors.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 9:15, a l'Avés, Girona.
Després de guanyar el Barça, els gironins volen aprofitar el bon moment per marcar distància amb el descens.
Avui, a partir de 9:15, a l'Avés, Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Entrevistarem Joan Laporta, que presenta el seu llibre Així hem salvat el Barça. Serà les 9, acompanyats de Ramon Besa, Laia Tudel, Bernat Soler i Joel Díaz.
A les 10, a l'Àgora Esportiva, una altra veu, la del precandidat a la presidència del Barça, Víctor Font.
A 10:15 obrirem l'Àgora i analitzarem la crisi de la relació entre Esquerra i el govern.
I a les 11, secció del cor especial Expríncep Andreu, amb Laura Fa i avui l'excorresponsal d'aquesta casa a Londres, Colla Ballester.
Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Va morir devorat. L'inefable el va temptar. De Nuques Pueris, de Gabriel Ferreter.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. El Matí de Catalunya Ràdio.
Quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres vam dedicar bona part dels temes pendents a la nova vida de Tito Álvarez, una persona qui el taxi de l'amor ha portat fins a Venezuela.
Estoy en una nube, tío. Estic en un nubal. Yeah.
Sí, sí, sí.
Estic aquí a Venezuela. Sí, sí. M'he declarat la venezolana esta.
Sí.
El taxi del amor pues m'ha llevat hasta Venezuela i ja està, i aquí pararé el taxímetro del meu cor.
Hòstia, que
ja
maco, Tito, taxi, que maco.
Ets un
maco.
Poeta, ets un poeta.
Ens n'alegrem molt per tu, eh? Estem molt contents, Tito.
És una persona meravellosa,
bueno,
dulce,
com tu. Sí, sí.
Molt tendra, sí. O sea, m'entiendes, sabes sí, lo que
sí.
Te quiero
sí,
no,
sí.
No, solo que está muy buena.
Deixes orfe al sector del taxi
bueno,
de Barcelona.
A ver, yo prefereixo deixar de costar de momento del tema de la bajada de bandera y todo eso, pues... Sí. Que aquí me suben la bandera, ¿sabes?
Bueno. Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Dona, fruit de la relació clandestina de la seva mare amb un sacerdot i amb pretensions literàries. Així comença la història avui fa 189 anys de la precursora de la poesia espanyola moderna i del Rexurdimento, Rosalía de Castro. Entre les seves prioritats, recuperar el caràcter culte de la seva llengua, el gallec, i denunciar el tracte denigrant que patien les escriptores, a qui la societat del moment aconsellava que deixessin la ploma i repassessin els mitjons dels seus marits. Així que va aprofitar també les seves obres per reivindicar la igualtat i el dret de les dones a formar-se per poder ser lliures. Avui és un bon dia per llegir la gallega més universal.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
Avui m'ha alegrat el dia saber que en aquests temps de realitats virtuals i intel·ligència artificial, tres fotos analògiques han pogut fer caure un dels intocables. La primera, abraçant fastigosament una menor en un pis de classe alta. La segona, passejant per centre al parc de bracet amb un pedòfil. I la tercera i definitiva, sortint d'una comissaria amb els ulls esbatanats i cara de culpable. Sí, avui és reconfortant saber que en alguns països, fins i tot la família real pot quedar retratada.